Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
Bon vespre, són les 7, comencem l'informatiu de Ràdio Seu. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han emès un avís per la possibilitat d'acumulació de pluja i, en el cas de la muntanya de neu, al llarg d'aquest cap de setmana al Pirineu i d'altres punts de Catalunya. És que arribarà un front, sobretot al llarg de demà dissabte i especialment la nit de dissabte a diumenge, que pot deixar acumulacions força importants. Per això, en començar l'informatiu, recuperem la previsió de Néstor Gómez per aquest cap de setmana.
Només clarien escapa a la Vall d'Aran, fruit d'aquest vent de sud, fruit d'aquest vent de llevant, que ja comença a deixar algunes febles precipitacions a punts de la façana costanera, a les més beneficiades fins ara a les Terres de l'Ebre, on entre ahir i avui han caigut una vuitantena de litres cap al massís d'Esports. Però tot començarà de nou aquesta propera tarda. Començarà a les comarques de Girona plovent amb intensitat. A casa nostra diríem que les pluges tendiran a ser febles. Podríem recollir en tot el que queda de dia, doncs al voltant de 2-3 litres per metre quadrat, diríem que poca cosa. Ara bé, tot canvia de cara a la jornada de demà. Un dia plujós ja pràcticament des de primera hora del dia. Potser no a primera, però sí una mica més tard cap al sud de la comarca, però en definitiva serà un dia passat per aigua d'aquells de no oblidar el paraigua, perquè el necessitarem. Unes pluges que durant tot dissabte aquí a la comarca poden recollir al voltant d'una vintena, trentena, quarantena de litres. Això serà en forma de neu a partir dels 1.800 metres. I atenció, perquè a partir de dissabte al vespre, nit i matinada del diumenge, les precipitacions s'intensifiquen. Arriba el braç de pluges més important, amb aire fred a les capes altes atmosfèriques, i s'espera una cinquantena de litres més de les que podrien caure. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya té activat avís a la nostra comarca per pluges superiors als 100 litres per metre quadrat a qualsevol punt de la comarca i comarques veïnes del Pirineu. Això serà en forma de neu a partir dels 1.800 metres, però diumenge ja baixaria cap als 1.600. En tot cas, el paquet de neu que pot caure per sobre dels 2.200 pot ser dels més importants, possiblement, dels darrers anys, perquè no només serà una comarca. Diríem que a tot el Pirineu el paquet de neu serà molt important, preferentment al Pirineu Oriental. De tal manera que dissabte passat per aigua, sobretot, com dèiem, a darrera hora de dissabte, matinada de diumenge, i a partir de diumenge al migdia aproximadament, aquestes pluges ja s'endinsaran cap al mar, s'endinsaran cap als comarques de Girona i a poquet aquí s'anirà aclarint el cel. Serà espectacular veure com deixa el Pirineu de cara a dilluns, quan ja llueixi el sol, i puguem veure tota la magnitud d'aquesta nevada, que ja diem serà general i, a més, abundosa a cotes mitjanes o a cotes altes per sobre dels 2.000 metres. I en quant a la precipitació, sense cap mena de dubte, tota aquesta pluja serà molt beneficiosa per omplir una mica més les reserves de tots els embassaments del país. Tot això amb un cap de setmana que, a banda de ser gris, les temperatures tendiran a ser fresques, no fredes, però sí fresques, amb una davallada més clara del termòmetre de cara a la jornada de diumenge.
És la previsió que ens ha fet per avui i pel cap de setmana Néstor Gómez, recordem, meteoròleg del 324 i també d'aquí de Ràdio Seu, per un cap de setmana que, com dèiem, hi ha un avís per possibilitat de pluja intensa i neu intensa en el cas de la muntanya, a partir de 1.700 metres, però en algun moment pot baixar una mica més al llarg de demà dissabte i, sobretot, la nit de dissabte a diumenge. Més temes. L'Alt Urgell és la comarca escollida enguany per la delegació del govern a l'Alt Pirineu i Aran per dur a terme l'acte institucional de commemoració del Dia Internacional de les Dones a la regió pirinenca. La cita és demà a partir de 2:15 del matí a la sala Immaculada de la Seu i és oberta a tothom. La jornada començarà amb una representació de la companyia urgellenca La Fanga Escènica, que escenificarà l'obra teatral Dones d'Herbes i Flors. Tot seguit, a les 12 del migdia, hi haurà un col·loqui sobre els reptes de present i perspectives de futur de les dones rurals al Pirineu. Intervindran Urgell i Sus, Laia Angrell, Federica Rivera, Montse Martínez i Montse Ferrer, moderades per la directora de Ràdio Seu, Marta Pujantell, i s'acabarà amb la declaració institucional i amb un vermut amenitzat per Diàdona, l'Associació de Dones Coordinistes del Pirineu. Del fet que aquest acte institucional enguany es faci la Seu, n'ha parlat la vicepresidenta del Consell Comarcal del Urgell i responsable d'Acció Social del Consell, Mireia Terrats.
Que el Departament d'Igualtat i Feminisme de l'Alt Pirineu i Aran ha escollit com a seu per celebrar l'acte institucional de commemoració del 8M, en concret a la Seu d'Urgell, i aquest dia es comptarà amb l'actuació teatral de la companyia Fang Escènica, amb l'obra Dones, Herbes i Flors, tot seguit d'un col·loqui on hi haurà la participació de dones relacionades amb l'entorn rural i pirinenc, i la lectura de la declaració institucional, i es tancarà l'acte amb un vermut amenitzat doncs, per Dia Dones, de l'Associació d'Acordionistes, Dones Acordionistes.
I la tinent d'alcalde d'Acció Social de l'Ajuntament de la Seu, Cristina Moreno, parla també dels objectius de la jornada de demà i agraeix la feina de les tècniques d'igualtat per preparar un programa complet per aquests dies.
Gràcies, equip. Gràcies perquè gràcies a vosaltres que esteu a primera línia doncs, i que esteu al servei de la societat i de que també d'aquells casos més específics doncs es poden dur a terme precisament aquestes programacions. No? Al final, l'administració el que necessita precisament és aquesta primera línia que són professionals, que saben del que parlen, que surten al carrer, que veuen quines necessitats hi han, i necessitem d'aquesta bidireccionalitat totalment necessària. 8 de març és un dia assenyalat al calendari, és un dia de celebració per totes les fites que ja s'han aconseguit a dia d'avui, però també és un dia de reflexió. És un dia de reflexió que ha d'ajudar-nos a totes les persones a actuar de forma conscient, a desprendre'ns d'aprenentatges socials inconscients i obsolets i aconseguir prendre part activa de les nostres accions, basades en noves perspectives. I quin tipus de perspectives? Doncs perspectives comprensives, diverses, alliberadores i sobretot respectuoses amb tothom i respectuoses especialment amb les dones que, doncs, que històricament han patit tant.
Demà mateix també des de 2:15 del matí l'associació Torreix organitza Coll de Nargó, si el temps ho permet, una caminada popular fins a Coll Piqué, a més d'una classe de ioga a l'aire lliure, i paral·lelament al llarg del matí el centre d'arma ioga de la Seu oferirà tallers de preparació al part, i a les 5 de la tarda l'espai L'Avança de Sorribes es presentarà els llibres La veu màgica dels boscos de L'Avança de Marc de Bosch i Dits de vent de Piti Capella. Més tard a les 7 del mateix indret s'hi projectarà la pel·lícula Obrint camí al Can Tega 84, també amb la muntanyenca Piti Capella. Mireia Terrat s'hi ha referit a aquest objectiu de descentralitzar els actes del 8M arreu de la comarca.
L'equip de l'àrea d'igualtat, junt amb la col·laboració d'ajuntaments i entitats, ha preparat tota aquesta programació, activitats, exposicions, cinema, que durarà tot el mes de març. Ja ha començat, seria començat. I destaquem la voluntat i l'interès del Consell Comarcal doncs, per descentralitzar aquesta programació i fer arribar a qualsevol municipi, per petit que sigui, dins de la comarca, exacte, i que puguin participar en aquesta reivindicació de la igualtat entre dones i homes i reconèixer i donar veu a les dones dels entorns rurals i de muntanya.
L'acte de demà a la tarda a Sorribes de l'Avança es tancarà amb un sopar popular a partir de les 8 del vespre. Ja s'ha obert l'edició 2025 del Practicum Odisseu, un programa que promou l'estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses i entitats situades en municipis rurals de l'àmbit líder, com és el cas de l'Alt Urgell i Cerdanya. A més d'incentivar el retorn i l'establiment de jovent a les zones rurals, la iniciativa també vol millorar la competitivitat empresarial local a través del talent humà. El Practicum s'adreça a empreses i institucions que puguin oferir llocs qualificats en pràctiques a estudiants de perfil universitari. Un altre col·lectiu destinatari són alumnes de grau que hagin superat ja almenys el 50% dels crèdits o de màster oficial en alguna de les 12 universitats del sistema català. La durada de les pràctiques és d'un mínim de 300 hores. S'han de fer durant el curs acadèmic vigent. Habitualment es concentren per als mesos d'estiu. I sempre abans del 15 de setembre es consolida l'increment de la remuneració, que ha de ser d'almenys 7 euros per hora bruts, i el finançament públic és del 60% de les primeres 300 hores, amb un ajut de 1.260 euros. Les empreses i administracions interessades poden presentar almenys un màxim, volem dir, de dues ofertes de pràctiques fins al dia 27 de març. Es pot fer amb el tràmit telemàtic que hi ha a la pàgina web d'Odisseu, i més endavant els estudiants que vulguin formar part podran consultar les ofertes existents entre el 31 de març i el 24 d'abril. L'àmbit territorial són tots els municipis de comarques rurals líder que actualment tenen 11 grups d'acció local a Catalunya, entre ells, com diem, el de l'Alt Urgell i Cerdanya. La colònia de voltor negre està augmentant al Pirineu català fruit de les polítiques d'introducció de l'espècie per part d'administracions superiors i empreses, després que l'animal havia estat extingit a la zona a la segona meitat del segle XIX. Així es desprèn de les dades que ha donat a conèixer l'entitat conservacionista Trenca, que el 2024 ha comptabilitzat 66 individus només a la Reserva Nacional de Caça de Beaumort, a Cavall del Tursell i al Pallars Jussà, un registre que, admeten, ja és de rècord. Justament l'accés de fauna salvatge és una de les principals queixes que han expressat darrerament els pagesos del Pirineu català en les protestes que han fet tant a les comarques de muntanya com arreu de Catalunya. El govern s'ha compromès a controlar-ne la proliferació per reduir-ne els danys a les explotacions agràries i ramaderes. Aquest darrer any, en tot cas, han format 19 parelles de voltor negre només a Beaumort i en van néixer 11 polls, dels quals 9 van arribar a volar. A 6 d'aquests se'ls ha instal·lat un dispositiu GPS per conèixer els seus moviments. En el projecte compta amb el suport financer de la multinacional elèctrica Endesa i fa més d'una dècada que està implantat al Pirineu, on parla Gerard Plana, tècnic de l'associació Trenca.
Des de l'inici del projecte, la Fundació Trenca ha treballat per poder recuperar el voltor negre al Pirineu català, participant en el seguiment de l'espècie, que consisteix en fer un seguiment exhaustiu durant tot l'any de tots els exemplars que formen la colònia com de les parelles, la localització dels nius i la reproducció. Podem identificar cada exemplar gràcies a la lectura de les anelles o per reconeixement facial.
Un dels problemes que s'han trobat és l'alimentació de tants voltors i per això han impulsat la creació de punts d'alimentació suplementària.
Des del principi ens vam donar compte que al reintroduir aquesta espècie el major problema era la competència directa per l'aliment amb el voltor comú. Per aquest fet, es va construir un conjunt de punts d'alimentació suplementària amb la col·laboració d'Endesa. En aquests punts podem actuar de manera directa en l'alimentació del voltor negre, utilitzant una tipologia d'aliment de peces petites i repartides que crea més oportunitat per alimentar-se tant per al voltor negre com per altres espècies que tenen la mateixa dificultat, com per exemple l'aufrany o els melans. Així que aquests punts d'alimentació juguen un paper molt important, tant per al creixement com per la consolidació del voltor negre a Catalunya.
Aquests punts estan situats a Codol, municipi de Senterada, al nucli de Senterada, Ciell, a Isona i Conca d'Allà, prop de la reserva de caça, Cal Roger, al municipi de Montferrer i Castellbó, i un altre punt situat al vell mig de la reserva de caça de Beaumort. Aquest darrer any, entre tots aquests punts, han repartit més de 15.000 quilos de carronya. I el Parc Natural del Pirineu dona una passa més per promoure els valors de l'espai natural i per això han creat una associació d'amics del parc. L'associació es constituirà formalment aquest dissabte al vespre en un acte que està previst al Centre Cívic La Farga de Llavorsí, al Pallars Sobirà. Entre els principals objectius de l'associació, que inicialment està formada per una trentena de membres, hi ha la promoció i conservació del patrimoni natural i cultural a través de jornades i activitats i també volen contribuir a la divulgació i recerca a través del voluntariat. L'associació ha dit que vol esdevenir un referent en l'àmbit del voluntariat dels parcs naturals. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet efectiu el pagament avui d'ajuts directes corresponents a la Política Agrària Comuna, PAC, per valor de 5,7 milions d'euros que es reparteixen entre 1.846 ramaders catalans. De la quantitat total, 200.000 euros corresponen a sol·licituds de professionals de l'Alt Pirineu i Aran, que d'aquesta manera és la cinquena regió amb més assignació. La que rep més quantitat és la Plana de Lleida, amb 3,2 milions, la segueixen la Catalunya Central, amb poc més d'un milió d'euros, Girona, amb 753.000, l'àrea de Barcelona, amb 232.000 euros, i ja per sota el Pirineu, el Camp de Tarragona amb 131.000, el Penedès amb 82.000 i les Terres de l'Ebre amb 21.000. En un comunicat, el govern ha de detallar que des del desembre passat el Departament d'Agricultura ha abonat gairebé 170 milions d'euros corresponents a ajuts agrícoles i ramaders dels darrers mesos. I els esports, el Cadí Liceu torna a enfrontar-se a un rival de la part alta després de quedar-se una passa de derrotar el Perfumeries Avenida. El primer equip del Cedis Bàsquet fa un dels desplaçaments més curts de la temporada. S'enfrontarà a l'Espar Girona aquest diumenge a les 6 de la tarda al pavelló de Fontajau i serà l'últim duel català de la temporada pel que fa a la fase regular de la Lliga Femenina. El conjunt d'Isaac Fernández intentarà sorprendre novament un equip de la part alta, tenint en compte que l'Uni Girona és l'actual segon classificat amb un balanç de 20 victòries i només 4 derrotes. Hi ha una sola victòria del líder, el València. El bloc entrenat per Roberto Íñiguez ha aconseguit conjuntar una plantilla més sòlida en què enguany sobresurt la pivota australiana Chloe Bibby amb més de 18.5 rebots i 2 assistències per partit, però també destaquen d'altres jugadores com la base sueca Clara Lundqvist, la escorta francesa Maminyan Touré i la de búlgara Borislava Ristova. Cadascuna d'elles garanteix uns 10 punts per jornada en el tir exterior. El conjunt gironí ve de guanyar abans d'ahir la pista de l'Idecaus Cotrem per 66-72, un resultat que de retruc ha afavorit el Cadí en la lluita per evitar la part baixa. I és que recordem que tot i la derrota amb l'Avenida, les ursillenques mantenen l'onzena posició, de moment, amb un balanç de 9-15, perquè en aquesta jornada entre setmana també han perdut tots els rivals directes. De tot plegat, n'hem parlat aquest dijous al programa Bàsquet de 3 amb Anna Palma, la l'aleu ursillenca del Cadí la Seu, que després d'haver rebut un homenatge pels seus 100 partits com a jugadora del primer equip veu més a prop la permanència.
Sí, jo crec que també la confiança de l'equip, no? Al final treballàvem molt, jugàvem tots els partits fins al final i no guanyàvem, i de sobte hi ha un moment que es fa un clic, no? I hem guanyat 5 dels últims 7 partits.
Exacte.
Vull dir, i els dos que hem perdut han sigut contra Saragossa i Salamanca, que crec que això dona... Bueno, la gent pot veure que nosaltres hem seguit treballant i que al final l'objectiu és el que tothom té a la seu.
Entre les claus que han permès aquesta recuperació, Palma esmenta que l'equip ara està més conjuntat i la incorporació de jugadores com Naingoma Koulibaly.
Bueno, crec que al final també tenir una figura amb la seva experiència, els seus anys i tot el que també comporta, al final ha sigut mare i ha tornat a jugar, crec que et dona un grau de seguretat, no? De dir, bueno, si aquesta tia està treballant al seu 100% perquè no ho he de fer jo. I al final crec que també és molt bona companya, que està molt pendent de tu, que sempre et xoca la mà, que crec que t'anima i és molt important això per la resta.
Anna Palma parla també del desplaçament d'aquest diumenge a Girona.
Sí, a veure, la nostra intenció sempre és la mateixa, anar a guanyar, evidentment. Jo personalment crec que a casa tothom és més fort, però... No sé, al final el partit s'ha de jugar i és un equip contra un altre. Al final crec que és igual al nom, no?, que tingui l'equip durant el partit, que pot passar qualsevol cosa.
I pel que fa a aquest objectiu, la jugadora del Cadí també ha parlat de com van estar a punt abans d'ahir de donar la sorpresa amb l'Avenida.
Sí, crec que al Palau ens fem molt fortes, que al final nosaltres quan juguem, sobretot aquests últims partits a casa, realment creiem que podem guanyar tothom. I crec que es va veure reflexat, no? Al final, un equip com has dit tu, que és Salamanca, amb tot el que comporta, no ho tenia clar que guanyaria, no? I això crec que també és algo bo que té la seu i el Palau i la gent que ve a veure'ns, que al final saben que nosaltres donarem el nostre màxim i que podem guanyar contra aquests equips com hem fet els dos últims anys, que vam guanyar contra Salamanca a casa.
D'altra banda, aquest serà el tercer enfrontament entre Cedis i Uni aquesta temporada. El primer va ser el setembre, la final de la Lliga Catalana a Vic, on el Cadí es va proclamar campió nacional per 7è cop. El quart consecutiu va superar les gironines amb més facilitat de la prevista, 68-55. Al cap de pocs dies, però, va ser l'Espar Girona qui va vèncer el Palau d'Esports per 77-80 en el que era el primer partit de la Lliga Femenina. Mentrestant, aquest cap de setmana es reprenen les competicions de la Federació Catalana. A segona masculina, grup 4, el Cedis i Deco Unida rep el Palau d'Esports l'Alufema Penya Fragatina. Serà demà a 15:45 de la tarda una oportunitat per mirar de sortir de la part baixa de la classificació. I és que ara mateix els ursellencs estan empatats amb l'equip de la Franja, amb un balanç de 4-15, ocupen el 12è i 13è lloc respectivament i només superen el Cué, que és el Natural Òptics Pallars Trem, que només ha guanyat 2 partits. El Cedis Fausa també s'enfronta a un rival directe a la part baixa amb el mateix objectiu de desmarcar-se'n. Diumenge a 6:45 visitaran el Salut Dental Penedès Xamba, Cué de Primera Catalana Femenina. Les vilafranquines presenten el pitjor balanç, només han guanyat 2 partits, però el sènior B Urgellenc tampoc està en una situació molt millor. Està just per damunt en 13è lloc amb 4-15. I tornen també les lligues territorials de futbol després de la pausa de Carnestoltes. A segona catalana, la Seu Futbol Club rep l'Alguaire demà a les 4 de la tarda al camp municipal Emili Vicente. L'equip urgellenc buscarà la victòria per tornar a la part central de la classificació. Els darrers resultats l'han situat en 12a posició, amb 23 punts i, per tant, ara més a prop de la zona de descens. L'Alguaire té 2 punts més i és 8è. A tercera, també demà a 4:45, el Coll de Nargó jugarà al camp del Verdú Cercavins, 7è classificat amb 31 punts, i diumenge a la mateixa hora, a 4:45, l'Organyà rebrà el Parc Pardinyes, amb qui comparteix la cua de la classificació. I just quan s'acabi aquest partit, a un quart de set, l'Oliana també jugarà com a local. Els arlequinats s'enfrontaran igualment a un rival directe de la part baixa, el Cervera B. A 10 jornades pel final, l'Oliana és 11 amb 22 punts, el segueix el Vell, que eren 12 amb 18, el Coll de Nargos 13 amb 16 punts, el Cervera B 14 amb 15 i l'Organyà i el Pardinyes amb 13 punts. Cadascun comparteixen la cua, són 15 i 16. I també tot torna a l'acció les lligues de futbol sala. Primera Catalana Atlètic La Seu rebrà al Poliesportiu el Balaguer Comtat d'Urgell demà 2:15 PM. Els urgellencs afronten el maig amb la injecció de moral que ha suposat guanyar la Copa Lleida a la final disputada a Tàrrega contra un rival teòricament superior com era el Palau d'Anglesola. Quan encara resten 11 jornades pel final, el conjunt blau cel manté la segona posició amb 37 punts, està a 5 del líder. La parrilla al Macelles prossegueix encara en zona de sense divisió d'honor catalana. També juga a casa l'Atlètic La Seu RB, diumenge 6:15 s'enfrontarà el Fonollosa i com el masculí defensa la segona posició del seu grup. Ara tenen 34 punts i estan a 4 del líder l'Anglesola. I pel que fa a tercera masculina, l'Atlètic Urban Sport visita el Cervera B demà 5:15 PM i diumenge al migdia 12:15 el Pere Mola té un dels seus rivals més pròxims, el Solsona Legend C. Jugaran a Solsona quan només resten 3 partits de la fase regular d'aquest grup. L'Atlètic B és quart amb 22 punts, està a 2 del Solsona i el Pere Mola segueix cuent o bé amb 3 punts a 5 del Cervera, que és 8è. Aquest cap de setmana comença la Copa Internacional Pirineus de Canoes Slalom, que organitzen conjuntament les ciutats de Pau i la Seu d'Urgell. La primera part de la competició és a l'estadi d'Aigües Braves de la capital del Bearn i la segona i definitiva prova serà el cap de setmana vinent, els dies 15 i 16 de març, al Parc Olímpic del Segre, novament amb la presència d'un bon nombre de palistes que entren habitualment de la Seu i entre ells diversos membres del Cadí Canoe Kayak. La competició de Pau començarà aquest dissabte al matí, 8:45 PM, amb les classificatòries de Slalom, Seu i Cau, tant masculines com femenines, que continuaran de cara al dia a la tarda, a primera de la tarda, quan hi haurà les finals B de KU i pels palistes que hagin quedat descartats per la final principal. De diumenge al matí hi haurà les finals B de kayak i a les 10 del matí, llavors sí, arribaran les finals principals. També hi haurà diumenge, al llarg del migdia i la tarda, la competició de kayak cross. És el programa per aquest cap de setmana. La Copa Pirineus està inclosa actualment al calendari de la Federació Internacional, la ICF, per la qual cosa compta cada any amb la presència de palistes de diversos països i alguns dels quals han destacat els recents Jocs Olímpics. És el cas, per exemple, de Miquel Travé i Mònica Doria, que van representar el Cadí Canoe Kayak a París 2024 i que aspiren a seguir sumant bons resultats en aquesta temporada. Mònica Doria n'ha parlat aquesta setmana i assenyala que aquesta prova servirà per preparar ja la Copa del Món, que aquest any comença a la Seu, al juny, però sobretot els Mundials, que són el principal objectiu d'enguany, seran a l'octubre a Austràlia i un cop més la rival a batre serà la doble campiona olímpica Jessica Fox, que a més aquest cop competirà a casa.
Any postolímpic, diguem que tot baixa una miqueta, després d'uns Jocs Olímpics l'expectativa no és la mateixa, evidentment, però per això treballem, per cada any marcar objectius per poder arribar fins a Los Angeles encara millor preparada, o sigui que aquest any l'objectiu és clar, és el campionat del món a Austràlia, a Penrith, i intenta estar a prop de la Jessica, que és casa seva.
Mònica Doria, com d'altres palistes del Pirineu i d'Europa, ha fet aquest començament d'any una estada de pràcticament 2 mesos a Penrith per acostumar-se a aquest canal. La Federació Motociclista Espanyola, l'FM, ha fitxat Jaume Betriu com a nou seleccionador de l'equip estatal d'Enduro. La decisió s'ha pres tenint en compte el palmarès i la trajectòria del pilot de Coll de Nargó, que anunciava a començament d'any que es retira de la competició del nivell. El motorista nargoní tindrà com a objectiu continuar ajudant la base de l'Enduro i s'encarregarà de coordinar i preparar els equips que disputaran a l'ISDE, els coneguts 6 dies internacionals d'Enduro, i la selecció per reptes com el Mundial d'Enduro GP o les competicions júnior. Després de 20 anys en actiu, doncs, Betriu ha retira. Ha aconseguit 2 subcampiones del món N3 i ha estat 3 vegades campió d'Espanya Scratch Absolut. També 2 cops campió N2 i 6 en la categoria 3, en la que ha aconseguit més èxits. A més, és un dels pilots que més vegades està convocat per l'equip estatal pels ISDE, 9 cops en total, per la qual cosa coneix a la perfecció aquesta competició. Betriu també s'ha atrevit darrerament amb el Rallys, ha disputat el Dakar, primer ho va fer en motos i després, els 2 darrers anys, en la categoria SBB, Side by Side, on ha format equip Eduard Pons fent de copilot. El motorista aragonès s'ha mostrat molt il·lusionat amb el projecte i valora la feina dels seus antecessors. S'assegura que ara mateix hi ha molta pedrera i espera aconseguir bons resultats. I els informatius també avui pendents un dia més dels campionats del món d'esquí de muntanya, perquè segueixen donant èxits a l'esquí de muntanya català i concretament també a representants dels Pirineus. Avui no està l'excepció i, per exemple, destaquem que l'urgellenc Jordi Alís ha aconseguit un 16è lloc absolut a nivell sènior. Avui es disputava la cursa més coneguda, la individual. Alís ha aconseguit aquest 16è lloc just per darrere d'un altre membre del Cerdanya Ski Motim, Albert Pérez. Tots dos han marcat un temps al voltant d'una hora 45 minuts en aquesta cursa individual i s'han quedat a uns 12 minuts del campió, que ha estat un cop més el suís Rémi Bonnet. Ha complert amb els pronòstics, a més competir a casa i es programa campió del món individual, Rémi Bonnet, per davant de l'italià Davide Magnini i el francès Xavier Gachet. Hi ha hagut d'altres participants pirinencs i catalans, com per exemple el bergadot Ferrer, que ha quedat 22è, o el pallarès Marrado, a 23è, han arribat pràcticament junts, i l'andorrà Oriol Olm ha estat 32è, mentre que Adrià Bartomeu també per Andorra està 35è. Això pel que fa a sènior...